És l'hora de Mossega la Poma. Benvinguts al programa 301, l'episodi 9è d'aquesta desena temporada. Desena. Avui parlarem amb en Marc Pifarré, d'experiència d'usuari. Intentarem anar una mica més enllà de la part tecnològica, i, és a dir, la part més propera als informàtics, i ens endinsarem en una visió més global, incorporant elements que provenen de la psicologia i tenint en compte metodologies. Fem Mossega la Poma, control tècnic, membre de la tertúlia i amb un grup de fans molt potent a Telegram, Sergi Perucho. Col·laboradors, Dani Amo, Carles Caño i Raimon Lapuente. Raimon.
Hola, Tomàs. Hòstia. Marc.
No sentiu aquesta veu de mascle alfa? Feia moltes setmanes que no la sentíem.
La tinc guardada i vaig acumulant.
Sí, és que des que t'has comprat la moto t'ha canviat la veu, com aquell que diu. Codirecció i postproducció, que avui no el tenim aquí ni el tindrem, Marc Alier, quina tranquil·litat, mare meva. Producció, conducció, direcció que us parla, en Tomàs Manzanares. Aquest programa t'arriba gràcies a Capside.cat, l'empresa que vol construir un món més confiable a través del disseny, l'automatització i l'administració d'arquitectures de sistemes crítics. Comencem.
Benvinguts a Mossega la Poma, 10 temporades parlant de tecnologia i ciència en català.
En Marc Pifarré el trobem a Doctoralia, on exerceix de Product Owner. Està format a la Ramon Llull i és expert en disseny i recerca sobre experiència d'usuari. Ha estat docent en temes de psicologia i també en temes de tecnologia. Marc, benvingut a Mossega la Poma.
Hola, moltes gràcies.
I el segon en Discòrdia, que és meu company meu de Capside, és en Ferran Jiménez, que és de l'equip de Devel. Què fas a l'equip de Devel, Ferran? Pinta i colorea, com diem nosaltres, amb carinyo.
Exacte. Sí. Pinta i colorea de l'equip de Devel. Faig part de programació, principalment frontend, i després la part d'usabilitat, disseny d'interfícies, experiència d'usuari.
I ens fa passar, som els seus conillets d'Índies, i ens fa passar proves i coses, i és molt divertit. De tot això en parlarem avui, de l'experiència d'usuari, com hem dit, una miqueta més enllà de lo que és lo típic d'experiència d'usuari que entenem els informàtics, que és més interfície. Aquí hi ha molta més xitxa, i intentarem avui doncs, donar algunes claus d'aquesta més xitxa. Definim-ho. Què vol dir UX? Què vol dir experiència d'usuari?
Doncs, de fet, és bastant literal. És l'experiència que té l'usuari. O sigui, sovint li donem unes atribucions més tècniques o més de disseny. Què és experiència d'usuari, què no? Quins elements fan una experiència d'usuari? Però, al final, l'experiència d'usuari és allò que afecta a l'usuari quan interactua amb un producte.
Un producte o un servei.
O un servei, exactament. De fet, qualsevol experiència pot ser una experiència d'usuari, és a dir, passejar per un jardí pot ser una experiència d'usuari perfectament. Qualsevol cosa que considerem un producte, sigui una excursió a Lourdes, un jardí o una aplicació de mòbil, té una experiència d'usuari.
Però hi ha moltes arestes, és a dir, no només hi ha una experiència de compra, d'adquisició, d'ús, no? Pensem molt en les experiències d'ús perquè venim molt del món de les aplicacions i és un tema que ens ho plantegem molt, rai. Però també hi ha una experiència, ho parlàvem l'altre dia fora de micròfon, prèvia a l'adquisició del servei o del producte i posterior. Hi ha tot un embolcall que moltes vegades és tan important o més que el producte en si, no? Tu treballes molt metodologies per fer aflorar aquestes claus que poden portar a una correcta, una bona experiència d'usuari global, no?
Exacte.
Quines són aquestes metodologies i com les entens? És a dir, què aporten, com funcionen? Perquè no és directe, no és allò de que agafis una cosa, la toquis i de seguida diguis què és, sinó que hi ha com tota una sèrie de parts i de composicions que al final donen informació vàlida, no?
Sí. A veure, les metodologies són eines, no hi ha eines millors ni pitjors, n'hi ha que són més adequades segons l'objectiu que tinguis. Vull dir, una clau anglesa no és millor que un destornillador, és senzillament, depenent de quin component tinc, utilitzo una eina o una altra. No?
Sí, però per fer un cargol, no? És molt millor que faci servir un destornillador.
Exactament, no? Exactament. Aleshores, quan jo vull definir una experiència d'usuari i encara no tinc un producte, el que m'interessa saber és quines són les necessitats i desitjos d'un usuari orientat a allò que jo vull produir o fer. Perquè potser ni tan sols és una bona idea que jo faci aquell producte. M'interessa saber-ho abans. Si és una bona idea i l'usuari té unes necessitats o unes inquietuds que van cap allà, un cop les defineixo, em donaran moltes pistes sobre com ha de ser aquell producte. D'acord? Mm-hmm. Un cop tinc el producte, potser el que m'interessa és millorar-lo, no tant definir la base de com ha de ser, sinó quines noves funcionalitats m'interessen, com millorar-lo, com fer aquesta experiència molt més intensa o més engagement cap al producte. Mm-hmm. Llavors ja utilitzaré un altre tipus d'eines. Ja aplicaré altres tipus d'entrevistes o altres tipus de tècniques o tasques, etc. És a dir, hi ha una sèrie, com una caixa d'eines, realment, que tu pots utilitzar depenent del moment i de l'interès que tinguis.
Que això és el que el Ferran ha fet servir amb nosaltres, que feia allò de Canilles d'Índies, que ens feia fer entrevistes, a vegades feia que dibuixés... O sigui, feia coses que no tenien res a veure i que jo no les veia en cap moment orientades a descobrir el funcionament d'un producte o una solució, però que suposo que hi havia alguna cosa darrere que s'havia de fer servir o que motivava el seu ús. I sí, al final hi havia entrevistes, al final hi havia qüestionaris, no? Que és una mica les eines que tu utilitzes.
Sí.
Per què aquestes? Perquè tu ets de pintar colorea i també ets de recorta i pega, no? I el recorta i pega, quan fem aquestes tècniques quan no sé, treballem aspectes de solució o aspectes de servei, per què ens fas fer aquestes tècniques?
Però voldria introduir abans un apunt. Moltes vegades, o jo m'he trobat en la situació de gent que m'ha dit, és que la part de preguntar a l'usuari és com un xec en blanc, no? Farem tot el que l'usuari digui. No és ben bé així. Hi ha una definició, de fet és una imatge, hi ha una imatge que m'agrada molt per com defineix l'experiència d'usuari, i són tres cercles que se sobreposen en un punt. I un dels cercles és la part d'usuari, és a dir, descobrir les necessitats d'usuari. L'altre cercle són les necessitats de l'empresa, la part de business. Mm-hmm. I després hi ha l'altre, que és la part tecnològica, en cas de productes tècnics, però vindria a representar la part de limitacions en qualsevol àrea, en qualsevol aspecte. Mm.
Això que dius, Ferran, perdona, que et talli, és superimportant. Mm. La visió de solució de servei o de producte, a vegades un servei és una bomba de rellotgeria contra l'empresa. Això a Capsi ho analitzem sovint, a l'hora de no malmetre el funcionament clàssic de com funcionem nosaltres. Tenim un ADN, cada empresa té el seu ADN, no? I a vegades introduir un producte, introduir un servei que interfereix molt amb com treballem, no tant per resistència al canvi, sinó perquè tens una missió i tens uns adjectius que qualifiquen la teva feina i t'introdueixes una cosa que els trenca, no? Suposo que en aquest cercle de business aflora això.
Exacte.
No?
O, per exemple, el que ve a dir és l'experiència d'usuari s'encarrega una mica d'intentar combinar les tres necessitats, o les dues necessitats, tant la d'usuari com la de business, i conjugar-la amb les limitacions o les possibilitats tècniques, perquè si només fas cas, per exemple, del que puguis fer de user research, el que puguis descobrir de l'usuari, però no tens manera de monetitzar-ho, no tens manera de comercialitzar-ho, no és un producte viable. Si després, potser sí que trobes la manera de comercialitzar-ho, però amb uns costos molt alts de desenvolupament, doncs igual no és la manera, igual s'ha de trobar. Has de conjugar sempre les necessitats. Mm. Mm.
Vosaltres, perdó, Raimon, vosaltres quan dissenyeu temes de software apliqueu aquestes...
Aviam.
Et sona d'algú això que estàs explicant
en
Marc?
Sí, sí,
en...
precisament. De fet, us compartiré un article perquè el posis a les show notes que diu que el mínim necessari per validar un producte són entrevistes amb 5 usuaris.
Amb 5 usuaris?
Si tu hi ha un diagrama, número d'usuaris...
Tu parles de productes de software, una aplicació, cosa així.
Però jo crec que... De fet, estem tots especialitzats en software, però és un principi que segurament hem robat d'algun altre àmbit.
I com...
Potser depèn de la tècnica, no?
Sí. És que hi ha un diagrama molt conegut de Nielsen diu que a partir de 6... són 5 o 6 usuaris,
aquest és el que
comencen a repetir-se resultats.
Aquí anava
llavors
jo.
Es considera que aquí ja, diguem, pots fiar-te del que surt.
En ciència, en física, en astronomia, hi ha un concepte que és molt interessant, que es diu senyal i ruido, no? O senyal i soroll, no? Vol dir que és que quan analitzes o mires alguna cosa a l'espai, que t'arriba molt tènue i que l'has d'amplificar i que has de buscar exactament allò, t'arriba al mig de molta altra informació que no és vàlida. Has d'abstreure el punt de senyal i diguéssim, treure la part de soroll que no serveix per qualificar o per apreciar una mètrica o una valoració. Amb aquest tipus de metodologies, com separeu la senyal i el soroll? No? Perquè això passa. I jo bueno, parlo sempre del Ferran perquè l'he vist actuar en directe. No? Però no, com ho feu? Com ho trieu?
Jo crec que potser el Marc ens podrà donar més detalls, però jo trobo molt interessant la diferenciació entre la informació qualitativa i la quantitativa.
Sí, sí.
Abans de deixeu-me fer un apunt. Abans de fer aquest tipus d'entrevistes, jo les he fet, és molt important filtrar a qui li feu l'entrevista, oi que sí?
Sí, sí, des de luego. És que si tu aspires a tenir bons resultats amb només 6-8 usuaris, el recruitment ha de ser molt, molt exigent. És a dir, si jo vull...
Han de ser molt representatius, no?
Exactament. És a dir, al final, si volem fer... Imagina't una app d'aquest programa de ràdio i, què et diré jo, un dels usuaris és la meva mare, aquell resultat ja el podem descartar.
Perquè no és
mai
un target,
serà un usuari no un potencial. De... Exacte. Allò que digui és... Vull dir, si tu li intentes explicar a algú que no està dins d'aquell context, vull dir, és com si a mi em fan una entrevista sobre... Pues un canxillo, vull dir, no tinc ni idea.
No, qual... ni és una cosa que a priori, amb un horitzó curt, t'hi puguis posar perquè estigui molt al costat d'una altra cosa que potser també t'interessa, no?
Exactament. I aleshores, si m'expliquen detalls com, jo què sé, el gruix de les agulles, etcètera, tal, jo puc respondre, però la meva resposta no serà fiable. Amb la qual jo he de ser molt curós a l'hora de seleccionar uns usuaris que realment em donin uns resultats potents. Això que del Ferran és importantíssim. Diferenciar quantitatiu de qualitatiu. Si jo faig alguna cosa qualitatiu, si jo faig entrevistes, sí que puc obtenir aquest tipus de resultats. Però si jo faig quanti, estadísticament no és fiable. És a dir, només si resultats, si jo vaig a quanti, no puc considerar-ho consistent allò. Jo he de dividir per perfils i fer un estudi una mica més consistent si jo pretenc obtenir validesa estadística, diguem. I dins del qualitatiu, quin mètode utilitzo per fer l'entrevista? Clar, no puc fer una entrevista periodística, no em servirà de res. He de fer una entrevista tinguent en compte uns principis, doncs, per exemple, el laddering, per exemple, no sé...
Com tu parles d'entrevistes socràtiques, que em fa molta gràcia, sí. Sembles el Merlí de TV3. Què és una entrevista socràtica, per aquells que no...
Bueno, és un dels tipus d'entrevista que es pot utilitzar. Jo sóc especialment fan de la socràtica, sobretot perquè dona molt bons resultats. És aquella entrevista que, és a dir, és l'altre, és l'usuari, l'entrevistat, qui t'acaba definint aquell concepte sense tu preguntar-li explícitament. És a dir, si jo vull analitzar els punts forts i febles d'una taula d'aquesta botella del que sigui, en lloc de preguntar-te si t'agrada el color, puc preguntar-te quines coses t'agraden d'aquesta botella i veure si surt o no el color. Perquè potser m'estic perdent algo que per tu és més important i jo no estic preguntant. Saps? Potser per tu l'important és la textura i jo no se m'ha acudit fer aquella pregunta.
Sí, és molt curiós perquè això que descrius ho he viscut amb el Ferran. Sí, preguntava coses que deia, però què collons té a veure això amb el que estem estudiant, vale? Sí, no va a saco, no va a preguntar aquella cosa.
Això, el Marc va ser professor meu, sí, en el postgrau.
Es nota.
Sí, va insistir molt, a més se m'ha quedat molt aquesta part de no influenciar, perquè moltes vegades quan estàs fent l'entrevista tu coneixes molt bé l'aplicació. I saps el que vols trobar. Aleshores,
em feia molta gràcia,
preguntes,
Ferran, no? Perquè tu eres com en el tema de amb concretar i amb forçar una resposta, eres blandito, vale? No forçava res. En canvi era, o sigui, el seu rol canviava radicalment quan tallava el temps. S'ha acabat, ara anem a la següent fase, no? Aleshores sortia el Ferran de, però mentre estàvem allà era super suau, no? Com intentant no conduir, no aplicar cap tècnica conductivista per no danyar els resultats del que es buscava.
La inèrcia et tira. Si m'explica'm això, contesta'm aquesta pregunta, vull saber exactament això, si t'agrada o no t'agrada, però no ho pots fer. Aleshores, has d'anar posant el fre tota l'estona i llavors suposo que dona aquesta sensació que dius tu.
Potser pels oients, perquè ho entenguin una mica més clar, podem posar exemples de... no sé si ara us venen a la mà o al cap, d'entrevistes, i no només l'entrevista, sinó altres eines que s'utilitzen com a metodologia, i quins resultats, que entenc que el que va buscar són punts febles, punts forts, millores. Com, poseu algun exemple de coses que s'hagin fet amb aquestes metodologies i que...
Doncs, no sé, per exemple, jo recordo quan jo estava a la Salle fent projectes de user research, vam fer un projecte per Fotocasa i, bueno, en aquell moment, això deu fer uns 5 anys aproximadament, era quan tothom posava el link de Facebook, etc. i tal i qual, de la qual ells estaven particularment orgullosos, i al fer les entrevistes va sortir com un fet contraproduent, és a dir, els usuaris s'ofenien de que allà hi hagués un link de Facebook perquè s'havien tirat molt temps buscant un pis d'oferta com per compartir-la amb algú a Facebook. I sí, resulta que algo que ells entenien com algo positiu...
Per l'usuari no era.
Exactament. Mm. Si nosaltres haguéssim fet un altre tipus d'enquesta o d'entrevista o tal, podria haver sortit com a factor negatiu, probablement no ho hauríem preguntat perquè no era una inquietud nostra, i probablement no hauríem sabut per què era un estímul negatiu per ells. Mm. Aleshores, aquest tipus d'elements, d'una manera molt espontània, t'obren la visió sobre aquest tipus.
Has dit una cosa molt, molt curiosa, és el per què. Recordo que les preguntes que feia el Ferran amb sessions que hem fet d'aquest estil, per darrere anàvem buscant el per què, el raonament.
El millor alumne que he tingut.
Hi ha un exemple que per mi va ser molt, molt revelador, i va ser en el postgrau. El projecte que vam fer era per una empresa que feia lents òptiques per Prats, i en un moment de l'estudi d'usabilitat o de l'aplicació, de la plataforma que havíem de dissenyar...
Sí, perquè s'encarregava tot per, diguéssim,
sí,
online,
Sí, sempre poso el mateix exemple, però és que crec que és molt, molt clarificador.
Perquè els oients ho entenguin, eren òptiques, o sigui, els clients que treballaven eren òptiques, sí, que encarregaven vidres a aquestes fabricants.
Exacte, l'usuari era un usuari avançat, era òptic, coneixia la gran majoria dels elements necessaris per graduar una lent òptica, i l'empresa per la qual treballàvem, o per la qual fèiem el projecte, era el fabricant. Mm. Aleshores, les lents són molt complexes, hi ha molts paràmetres, hi ha molta interdependència entre els diferents paràmetres a l'hora de configurar-lo.
Sí, que segons limitacions, vidre, que un gruix no pot ser no sé què, si el vols bifocal no pot ser no sé quantos, amb el tint de no sé què... Sí,
exactament, això. Aleshores, l'aplicació, al seu inici, suposo que devia ser molt senzilla, van anar passant el temps, es van anar complicant, i és ara on te poso això, que això ens passa molt als desenvolupadors, no? On te poso això? Pues aquí mateix, aquí queda un raconet, aquí queda un raconet i ho poso aquí. Havia arribat un punt en el que era insostenible, perquè el procés era complicadíssim. Aleshores venia la competència amb un producte, encara que fos més simple, més ben dissenyat, i se't menjava. Aleshores, el projecte va consistir en refer tots aquests formularis amb aquestes complexitats.
Ah, exacte, per no perdre, diguéssim, la profunditat, però simplificant el procés.
Exacte,
no?
I principalment vam haver de posar ordre, entendre molt bé el procés, que és una cosa que quan fas user research has de, la part que es diu d'empatia, has d'entendre molt bé l'usuari. Ens vam haver de fer un esforç per entendre-ho.
Sí, perquè parlant. És un món que a priori no és pas vostre, no és un món que
no,
tingueu cap tipus
de referència. De lents no en tenia ni idea. Vam haver de parlar amb l'empresa i vam parlar amb molts usuaris que ens van dir sobretot com ho feien i quins problemes tenien amb l'aplicació i tal. Doncs bé, el tema era que aquí es veu molt clara, amb aquest exemple es veu molt clara la diferència entre informació qualitativa i quantitativa. En un moment del test, quan estan fent el disseny del prototip de l'aplicació nova, no ens posàvem d'acord dintre de l'equip si fer un formulari llarg, un formulari de tota una pàgina sencera que anessis omplint, però que sempre veiessis tot el formulari, o un formulari tipus wizard.
Que una funció et porta amb una altra, amb una altra, amb una altra, i estàs com molt més conduït. No?
Exacte, hi havia pros i contres per tots dos. Aleshores, com que no ens posàvem d'acord, vam dir, doncs ho provem, i també ens servirà per fer tota la part de testing, a veure què en traiem. Doncs els resultats van ser molt clarificadors, i per això sempre és un exemple que m'agrada molt, perquè a nivell quantitatiu, a nivell de puntuació, de temps invertit, d'èxits, fracassos, falsos èxits, falsos fracassos, que també són molt importants, a l'hora d'analitzar aquestes dades no hi havia diferència entre cap del, entre les dues propostes, el Wizard o el formulari.
Perdona, vosaltres el que vau fer va ser posar els usuaris davant de cada un dels models, no? I demanar-los que omplissin el formulari.
Que omplissin, que fessin tal. Era un prototip senzill però funcional i un, el que era Wizard funcionava com un Wizard. I estaven contemplades algunes restriccions i hi havia complexitat. Si t'analitzaves les dades fredes, no hi havia cap manera de decidir...
Vols dir que el temps en complimentar-ho i la qualitat final, exacte, més o menys, sí, no diferien d'una a l'altra.
Si els demanaves una puntuació entre un i altre, no podies distingir gaire. I al final és que, bueno, no, sobre aquestes dades no pots prendre una decisió. La part interessant va ser la part qualitativa. La part d'entrevistes, utilitzant la tècnica que després explicarà el Marc, a partir de les entrevistes vam començar a treure informació realment rellevant que sí que ens va permetre prendre la decisió. I al final la vam prendre simplement per un fet, i era que la part en la implementació tipus Wizard donava més seguretat. La paraula que vam arribar al final de les entrevistes, el concepte era la seguretat. Estic més segur del que estic fent si ho vaig fent per passos. Era un punt positiu que no ens havien donat en la part en l'altra implementació, en el formulari llarg, i aleshores això ens va permetre prendre una decisió de quina proposta finalment implementar. Però és l'exemple de hi ha aquesta informació amagada, perquè tampoc te la diuen
directament, no?
No et diuen,
sí, ara parlarem de la metodologia,
no? Que et sembla l'aplicació i al final vas rascant i arribes al concepte de seguretat i es donava en bastants usuaris.
Raimon, feu aquesta aplicava aquestes tècniques quan feu desenvolupament? Arribeu tan lluny o què?
Abans m'agradaria fer una nota, que és molt interessant el concepte de seguretat d'un usuari quan la seguretat no té res a veure amb la implementació. És a dir, el que jo entenc que per seguretat podria dir, doncs, dels 10 passos, sé que si n'he fet 7, se me'n guarden, per exemple, i no els perdré. Però això no. És completament depèn del tio que ho programa.
Però jo crec que la seguretat anava a dir...
Tu estàs mirant des de la part tècnica i no estem...
Ells anaven dient la seguretat, jo crec que és la seguretat que estic encarregant allò que realment vull encarregar, no?
És la sensació de seguretat, exacte. No és la seguretat. La seguretat, sí, sí. Ells no tenen ni idea si és segur o no.
Exacte.
Ells tenen aquesta sensació i és el que transmet aquell tipus de disseny o aquell tipus
crec
de component.
Crec que el passar d'una pantalla a una altra permet fer com un fluix de la informació que tens al cap, no? Ja, allò ja ho he fet bé, s'ha validat aquella part, sí, del formulari, puc passar a la següent, sí, tranquil·lament.
Sí, sí. Nosaltres fins i tot vam fer un test a màquines escurabutxaques i hi havia unes que sortien molt mal valorades perquè la gent deia que allò era atzar.
No, quan totes són atzar.
Exactament. La sensació d'atzar o de control que tu tinguis és independent de la que realment hi hagi.
Marc, tu has parit una metodologia, no? Que és la metodologia BLA, que ara ens explicaràs què vol dir, que està basada una mica a per aquí, no? A banda de les entrevistes, no? Explica-ho amb una mica més de detall, sisplau.
Bueno, de fet és un sistema d'entrevistes que el que permet és fer entrevistes socràtiques, que són aquestes obertes, sense una formulació. L'entrevista socràtica normalment parteix d'un full en blanc, per entendre'ns.
Perdona, és una feinada, eh? Al dissenyar-les és una feinada fer-les, perquè no és un, dos, tres i ja m'he ido, sinó que has de aturar-te, pensar, repensar, no és fàcil, ni conduir-les ni fer-les. No?
Sí, però el propi usuari, quan més o menys ho tens per la mà, el propi usuari te va acompanyant. Saps? Llavors, diguem que un cop li agafes el tranquillo és relativament senzill. Saps? La gràcia de tot això és que parteixes de zero. És a dir, així com normalment una entrevista, una tècnica de test d'usuaris o d'usabilitat, tens un guió, tens un algo i dius, bueno, doncs primer faig això, després tal. Aquí no. Aquí només hi ha dues preguntes que facis, que són, és bipolaritzar el producte, perquè algú has de preguntar al final.
Sí, comences a obrir les...
Exacte. Sí. I fas dos blocs que són aspectes positius, aspectes negatius. Llavors, de cada aspecte positiu, tu al final el que t'interessa és veure per què cada cosa és positiva, vale? Amb la tècnica del laddering, que és bàsicament no admetre conceptes oberts, que és això que fan tant els polítics, de donar un element genèric però no definir exactament què significa. Vale? És a dir, per què t'agrada el que sigui, el disseny de l'aplicació, per què és bonic. Això no ens serveix absolutament de res. O sigui, Sí, què li diem al dissenyador? Fes algo bonic, dissenyador. No podem dir això. Exacte. Llavors, és el color, és el layout, és la manera de plantejar els formularis, el tipus de lletra. Llavors, anem detallant què és allò que per ell és bonic, perquè per un altre usuari pot ser la mateixa cosa o pot ser una altra. I això és el que analitzem. És la mateixa cosa? Quan diuen és bonic, tothom coincideix amb que el bonic és el color blau? Quan diuen que és pràctic, tothom coincideix amb que és perquè...
Sí, que la practicitat vol dir això. No?
El curiós és que a vegades sembla que... Bueno, jo m'he trobat que l'usuari es queda com quina pregunta més estúpida m'estàs fent, perquè estàs preguntant per què constantment. Sí, sí, sí. M'agrada doncs, perquè és bonic. I per què és bonic?
I per què no hauria de ser?
Perquè no sembla, no? Sí. I has d'anar rascant i sempre és com una
pregunta
estúpida.
Recordo que es produeix en aquest... Què m'estàs contant? No?
Sí, sí.
Vale. No, segueix, perquè suposo que hi ha més, no?
Sí, sí. És a dir, un cop vas desgranant cada element, clar, hi ha molts dels elements que t'ha dit l'usuari com a positiu o negatius que s'acaben repetint i acaben dient, bueno, sí, el cert és que, per exemple... bonic i blau volia dir el mateix, aleshores és un sol element. Tu ja vas filtrant els elements que són soroll de l'entrevista fins que arribes amb aquella unitat indissoluble de dir, vale, pues, això és això. Això és la tècnica del laddering, que és una tècnica que s'utilitza en psicologia, en psicoteràpies des de fa ja anys i que s'aplica en aquest terreny. Aleshores, quan arribes a aquella unitat d'enteniment, és a dir, algo que tu puguis traslladar a l'equip i dir... Això, si fem això, pot funcionar, perquè ja notes que diversos usuaris han dit allò i ho han dit de manera espontània, el qual t'augmenta la fiabilitat sobre aquell element. És a dir, no has preguntat si t'agrada el blau, sinó que t'han dit, a mi el que m'agrada això és que sigui blau. I t'ho diuen diversos usuaris sense preguntar-ho. Clar, després ve la part del desig, és a dir, com hauria de ser això? És a dir, sobretot amb factors negatius, com t'agradaria que fos això? Com hauria de ser això perquè no fos lleig, si t'ha dit que era lleig? Com hauria de ser això perquè fos pràctic? Llavors vas analitzant el desig que ell té, però sempre amb el context del producte. És a dir, ell mai et dirà, perquè això funcionés, jo hauria de ser ric. No, o sigui, ell sempre estarà enquadrat al producte. Saps? I llavors tu generes aquest tipus de conversa molt contextualitzada al desig dins d'aquell producte o dins d'aquella línia argumental que s'ha marcat, no? I clar, això una vegada ho acabes i juntes, el que han anat dient doncs uns 8 usuaris, més o menys, amb 8 usuaris ja tens repeticions interessants, surten resultats molt curiosos i molt reveladors, de fet.
O inclús coses inesperades, que és el que jo em va sorprendre, sense conèixer el detall de la tècnica, em va sorprendre molt al final veure aparèixer... Moltes vegades no són moltes coses sorprenents, però poden ser 2 o 3 coses sorprenents que ningú s'havia plantejat inicialment i que a vegades poden ser fins i tot definitòries de la solució final, no?
Sí.
O marcador de qualitat o de distinció de la solució final.
Sí.
Rai, no.
Al final, el problema que jo veig amb aquest sistema, jo els he fet servir, he de dir que la majoria de vegades segurament no es feien bé o no es feien com vosaltres dèieu, no hem arribat a una
conclusió.
O s'ha arribat a una conclusió i després s'ha programat, s'ha provat. En aquest procés és important posar uns objectius, és a dir, jo què sé, vull millorar l'engagement un 10%, però m'invento. No hem arribat, no es va arribar a res. I per això hi ha com les dues escoles d'aquesta, jo hi crec, i la d'un tio que xupa el dit, fa així i diu, vale, doncs farem X, o farem Y. I al final tinc la sensació de que molts productes realment no tenen aquest cap tipus de procés creatiu, de qüestionari, de procés d'investigació, i que simplement és una persona que s'inventa un producte i el valida. I en canvi, hi ha pàgines com segurament, per exemple, Facebook seria un bon exemple, on han fet entrevistes segurament de fins al borde del botó de no sé on, i no et pots desenganxar. De fet, és un tema que podríem parlar després a la tertúlia de... I ha estat tan ben fet, ha estat tan investigat psicològicament que no pots no fer servir Facebook, no pots no fer servir Instagram, no pots no fer servir Twitter, etc.
Bueno, pots, no? Però són endorfines, no?, de plaer que et van donant allà.
Sí. Per això aquests són molt perillosos.
Vull acabar aquesta part perquè vull anar basculant més cap a l'empresa. Vale? Ara estem fent una visió molt de producte, de solució, de servei, però m'agradaria parlar una mica més de l'empresa per posar exemples de coses que molts de vosaltres coneixeu o que hem vist darrerament, que porten una mica, sota el meu punt de vista, a un canvi o una distorsió d'allò que, allò que esperes d'algú, no? En aquest cas d'una empresa determinada. No? Uh-huh. I incorpora elements que jo crec que poden ser bons pel debat, d'això, doncs, de gent que te n'adones que comença a fer coses que no estan en concordància i que no contenten als usuaris o als seus clients. No? Ara en parlarem, però volia acabar amb una cosa, és una metodologia que tu també l'has esmentat fora de micro quan estàvem preparant el programa, que entenc que està més enfocada no tant a solució sinó a negoci, que es diu Lean. No? Sí. Digues, parla.
Abans d'entrar en aquest tema, m'agradaria fer un apunt sobre el Bla. Crec que la gràcia que té el Bla, o per què funciona, i de fet amb altres companys del postgrau que l'han après, sempre coincidim en el mateix, i és la capacitat que té per extreure'n dades. Perquè sí que el laddering és el principi sobre el qual obtens la informació, però la metodologia que implementa el Bla acabes amb un llistat de coses concretes, de millores, ordenades i prioritzades. I aleshores, tot això és molt difícil. O sigui, jo penso que el problema més important que hi ha a l'hora de treballar amb el feedback...
No és fàcil.
Però el feedback és molt fàcil d'obtenir. Preguntes i la gent dirà qualsevol cosa.
Però allò que pots acabar aplicant, quina importància té o quina prioritat té, això tampoc és tan fàcil.
Exacte. És molt important després poder treballar aquesta informació, tenir elements per comparar-la. Estem parlant d'informació qualitativa. Tot el blat dona informació qualitativa, però té aquest punt de priorització, de puntuació, que permet transformar-la mitjanament en informació quantitativa.
Per cert, hem dit que vol dir Bla.
T'anava a dir que aquest podcast necessitarà molts links a Wikipedia.
Molts links a la Wikipedia, ja. Què vol dir Bla, per cert?
És Bipolar Laddering.
Bipolar Laddering.
Vale. I el que passa és que això que el Ferran està fet amb una mica de trampa, és a dir, utilitzes números, és a dir, quan tu li demanes a l'usuari quant positiu és això, diu molt, en lloc de molt, li preguntes de 0 a 10, quant positiu és això? I el tio et diu 9. Vale, fantàstic. Aleshores, clar, això sovint ho utilitzes a nivell qualitatiu, és a dir, què hauria de passar perquè fos un 10? I aquí és quan el tio es queda en blanc, tu hi ha uns principis que has de seguir, és a dir, has de respectar el silenci, mai tallis el silenci, mai suggereixis una resposta, una sèrie de principis que si no el respectes l'entrevista no serveix per res, perquè clar, estàs, ja respons tu per ell, no? I quan el tio acaba de pensar que veus que s'està estrujant, tu el que sí li pots dir és... sé que és difícil de respondre, pren-te el teu temps, etc. Tu hi ha unes consignes que sí que pots dir per obtenir bona informació i unes que no. Però, clar, sovint utilitzes aquests números per forçar l'usuari, per enroscar una mica de més. Clar, aquests números, després, quan els parametritzes, et donen aquesta referència que comentava el Ferran. És a dir, donen una priorització de dir, vale, això és molt positiu, això és molt negatiu, això està... pel mig, diguem, no? Això no afecta massa.
Juntament amb el nombre de repeticions.
Exacte.
Que és el que és molt important, també.
Vale. Sí. Et preguntava allò de la metodologia Lean, L-E-A-N, que està més enfocada a negoci, no tant a producte o solució. Sí. Aquí, quina variant o com que canvia respecte a la metodologia Bla?
A veure, aquí és un altre... amb aquell esquema que comentava abans el Ferran de negoci, usuari... tecnologia o...
Perdoneu, ho deies tu l'altre dia, això va molt lligat a les Lean Startups.
Sí,
que
sí, sí, sí.
A tu vamos, va sonar el concepte...
Cada vegada que algú diu Lean Startup, algun gatet mor.
Mor. No? Vale, doncs això, perdona.
Emprenedoria, empoderament.
Sí. No, exacte, prou, el podcast prou, per 10 minuts.
Prou, eh? Prou. Vale.
Doncs la metodologia Lean està basada en, bàsicament, llançar prototips abans de destinar una quantitat important de recursos a desenvolupament, disseny, etc. Vale? És a dir, si volguéssim fer una aplicació mòbil Lean i fos, què sé jo, m'invento, un Google Maps, per entendre'ns, perquè sigui una aplicació coneguda per tothom, mai llançaríem el Google Maps actual. El que faríem és llançar un mapa del meu barri amb les quatre funcionalitats bàsiques que creiem que allò pot funcionar. I si surts del barri ja no funciona. D'acord? Llavors ho testem amb usuaris, veiem com funciona, tal, i I llavors és quan fas el pivotatge, és a dir, això ha funcionat, això no ha funcionat. Tornes a tancar, fas una següent versió, llances. Clar, això canvia molt d'un model de producció clàssic, de dir, vale, pues, anem a tancar-nos aquí fins que no estigui acabat, no ho llancem. Perquè quan ho llances, totes les rectificacions...
És un beta-testing permanent, com aquell que
sí,
diu, no?
Exactament.
Totes les empreses viuen en un beta-testing permanent. Nosaltres estem, estic treballant en una nova funcionalitat i estic lluitant per treure-la, no l'està acabada ni de conya, i estic lluitant per treure-la el abans millor per poder verificar-la contra els usuaris, aviam què fan.
Però saps que això provoca el debat que vam tenir l'altre dia a Telegram de la qualitat del software, no? Aquest és un tema superinteressant. Anem aquí, però anem a fer una pausa. Ara ja hem parlat de metodologies, hem parlat de l'experiència d'usuari, diguéssim, més formal. Ara anem a parlar d'aquest tema. Però primer anem a donar la veu als oients, a vosaltres, amb la vessant de contacte i la comunitat Mosegui.
Troba'ns a Twitter, Facebook o al blog. Participa de l'activa comunitat Mosegui a Telegram o contacta per correu electrònic a podcast@mossegalapoma.cat.
Molt bé, doncs tenim moltes coses de la comunitat Mosegui, però per no enrotllar-nos com a persianes, n'he destacat molt poquetes. Bueno, agrair a tothom que deixa comentaris a iTunes, que a tothom que s'apunta a la comunitat de Telegram. Jo crec que arribarem a final d'any a ser 300 usuaris de la comunitat. És ingovernable, però té la seva gràcia. I vull referir-me a un comentari que ens ha arribat via iTunes que diu així, diu, ajudem en Ludo, amb un signe d'admiració. Això va arribar el dia 29 d'octubre. Diu, parlant de Mossega la Poma, diu, és un podcast molt bo i que compleix una funció social al permetre que en Ludo es desfogui davant del micro i no al carrer. La humanitat no us ho agraeix prou. Doncs que us sapigueu que això va pel Ludo. No dic qui l'ha deixat perquè ho intueixo, però m'estimo més que quedi a l'anonimat.
Telegram no és anònim, no?
No, però això ho ha deixat a iTunes.
Ah, vale.
Vale. I una altra cosa, ja avui hem començat a difondre el Black Friday de Mossega la Poma. La setmana passada vaig dir allò de cabrons, que no esteu comprant, que us esteu guardant les peles pel Black Friday, no? I algun li va arribar la fibra, li va arribar al cor el meu comentari i heu vist que ha anat comprant i alguna va dir a Telegram he comprat això i només he parat el Black Friday. Bé, espereu-vos, que no passa res, faltaria més. Prou que feu ja comprant en el enllaç d'afiliats i permetent canvis, que per cert hem de comprar dos micros. Sí, senyor...
Sí, i bueno, tampoc és que les ofertes de moment siguin per tirar coets.
Pues no. Això del Black Friday fa uns anys sí que valia la pena, però últimament
sí, però,
crec que no.
Però és com tot, això es popularitza i quan ja crees la dinàmica de és Black Friday, vamos a tirar la pasta per la ventana, ja fas menys descomptes i la gent segueix tirant la pasta per la finestra. Amb Steam ho van fer. Les primeres rebaixes de Nadal d'Steam eren locura. 80-90% de descompte, tu allà plorant, la cartera sota la dutxa, en un racó, tremolant, i després ja no. La il·lusió n'ha muerto.
Molt bé, doncs exacte, no veig jo que hi hagi, almenys de moment, el que està penjat pel Black Friday, igual sí que canvia el dia D. Per cert, quin és l'últim divendres de mes, no?
Ho teniu controlat? Les d'Amazon durant tota aquesta setmana.
Però si aquesta setmana no és Black Friday, no, encara,
ja,
eh?
Fan la setmana Black Friday.
Quin és, 20, perdó, Carles? 25. El 25. Moltes gràcies. Doncs això, seguim a l'estudi amb en Marc Pifarrer i en Ferran Jiménez. Estem parlant de User's Experience o d'experiència d'usuari i ara estem basculant més a la part de negoci i no tant de producte o servei, que és el que havíem tractat en aquesta primera part. I en concret, portàvem aquesta setmana un debat important o interessant a la comunitat de Telegram sobre la qualitat del software.
També t'ho dedica a ser... La qualitat del software i ser lean no té res a veure. És a dir, una cosa és que treguis una feature, funcionalitat, perdó, que estigui a mitges o que sigui reduïda o que ja... Tu no treus algú que està mal fotut a mitges. Tu no treus un ordinador sense teclat, perquè ens entenguem. Vale? Si vols fer el paral·lelisme. Sinó treus una cosa més simple, funcional, usable, que té un objectiu, o que diguem que l'objectiu principal que tu vols aconseguir el compleixi, però no acabada. O no acabem totes les funcionalitats. No té res a veure amb entregar programes que tenen fallades, que es trenquen, que no funcionen, etc. Això és una altra cosa diferent. És a dir, no confondre Agile o Lean amb qualitat de software. Són coses diferents. Tu pots treure un producte abans simplement complint una, que et doni una funcionalitat la que tu vulguis provar.
Entenc, eh? I anar fent-lo créixer per capes, no?
Exacte.
També al voltant d'això es perfila un model de negoci, que això és molt curiós perquè moltes vegades passa que et sents com a usuari estafat. No sé si us ha passat a vosaltres, segur. Jo què sé, Evernote, no? Evernote mola la mazo, versió freemium, la pots utilitzar, fa un munt de funcions. Quan t'enganxes i va evolucionant la solució i ara ja s'integra amb no sé què, s'integra amb no sé quantos, se fa no sé quantos, zacatruc, a pagar, no? Però a pagar un mazo i sense que et pugui sortir per la tangent, no? Que, bueno, no m'ha passat amb tot. Nosaltres utilitzem un servei que es diu Zencastr, que és un servei que serveix per fer entrevistes i han estat molt de temps amb una beta, provant, han millorat, han anat creixent. Ara Zencastr passa a una modalitat de pagament que ja fan ells, et fan una postproducció, vull dir que òbviament et donen un servei, però per exemple per mi jo no necessito que em facin la postproducció, ja me la faig jo. El que no vull és que em treguin allò que em donaven fins ara com a freemium, que era que em gravessin les veus als interlocutors i m'ho posessin al meu Dropbox. Pues, ho han fet bé, no m'ho han tret, m'ho han mantingut. Vull dir, amb ells no he tingut la sensació de que m'estan tomando el pelo, igual que he tingut, per exemple, amb Evernote.
No? Això depèn de com el, del producte que, de la Brooks, de l'accés que facin servir. Jo conec un exemple, a Pierin, si algú fa servir Skype o treballar a distància, a Pierin, a pier.in, és un servei d'habitació, entre cometes, de videoconferència, fins a no sé quants usuaris. Què passa amb aquestes coses? Fan un servei gratuït, que més o menys funciona, etcètera, etcètera, i tens una llista d'usuaris que, si són bons i tu fas bé, et donen feedback a través de Twitter, a través de mail, a través de mil històries, i tu agafes el feedback i diuen, volem això, i a més, hi havia els tuits que els hi posaven, que posava, volem que passi, que feu aquesta funcionalitat i cobreu-nos-la, perquè al final tu pagaràs per un producte que vulguis fer servir, que tingui les funcionalitats que demanaves. I el que hem fet és, al cap de 6 mesos, treure una versió de pagament amb les... Amb les
Però aleshores sí que han fet un estudi de quines funcionalitats són premium i les no, han posat en una
ells
versió
tenien
nova?
Unes funcionalitats freemium i han passat i han creat una versió premium en base al que els usuaris els hi han demanat. En plan, si tinc una funcionalitat nova, bàsicament crec que totes les funcionalitats noves les han ficat a premium.
Vale. Has fet bé en corregir-me, perquè estem barrejant diverses coses. Una cosa és la metodologia Lean i l'altra cosa és com evolucionen o com...
I de fet, si llegeixes Lean Startup, Lean Startup és una cosa diferent per cadascú. Això és com...
Sí,
com... Això és com el... Era com el Big Data?
No, com els cools, com les opinions, no. Que són igual que els cools, cadascun té un, no? Com deia el Marc.
O el Big Data.
El Marc Ludo, eh? No, ja, ja,
ja. El Big Data és com el sexe dels adolescents, tothom en parla i ningú sap ben bé què és.
Ah, exacte. Molt bona aquesta, també. Doncs això, recapitulem, eh?
Metodologia Lean. Sí que el tema de l'startup, el fet que s'hagi donat la metodologia Lean dintre del món de l'startup, ha beneficiat en gran part a l'experiència d'usuari o a la creació de la conscienciació i de les metodologies d'experiència d'usuari. El fet és que sí que el terme startup està molt, molt devaluat o molt denostat, però té tot el sentit del món en la manera en què si ets una startup, tens una inversió determinada, tens un temps de mercat, tens un temps d'oportunitat, has de sortir a mercat en poc temps, si no la teva idea pot ser que un altre s'avanci. Totes les metodologies Lean el que intenten és això, és arribar abans, no? Però has de sortir amb un producte que realment solucioni alguna cosa. Aleshores, si tens recursos...
No val un bluff, no val una cosa inacabada... No.
Inacabada pot estar. El fet és... Si tens recursos limitats i tens limitat, encerta. No és l'únic que pots fer, encertar. I com encertes? Doncs a través de fer un bon estudi d'usuaris. I no un estudi de mercat clàssic, sinó un estudi d'usabilitat, un estudi de UX.
Imagino, Tomàs, que ho ha explicat, la diferència entre el que és Lean i el que hi havia abans a software, que és el que es coneix com a waterfall o cascada.
No ho hem explicat, però explica.
No ho he explicat. La metodologia de cascada, que és la que jo, de fet, he emprès a la uni, jo vaig entrar a la uni el 2003, i a mi m'han ensenyat la metodologia cascada.
Dels anys 70, no? Perquè la Uni no va canviar molt dels anys 70 fins al 2003.
No, ja està el Tomàs, avui estem rajant.
No, no està el Marc. Avui, avui rajem, però rajem més calmadament.
La metodologia cascada és que un procés, si us imagineu un projecte, té diverses etapes. S'ha d'acabar una etapa perquè passi a la següent. I si poses les etapes, en comptes de posar-les en forma lineal, les poses escalonades cap a baix, i imagines aigua d'una cap a l'altra i et veus la cascada.
És el típic diagrama que et surt quan dissenyes un projecte.
És un diagrama de Gantt, que jo els odio profundament, i és el que es feia servir, diguem, per agafar un projecte. És una línia constant. O sigui, el projecte comença al 2013 acabes i s'acaba al 2016.
Sí, i a més les fases són molt clares, no? Acabes la fase de definició, comences la d'anàlisi no sé quantos...
Implementació, testing, no sé què. I llavors arribes a un projecte ple d'errors, amb inconsistències de disseny, amb canvis que s'han fet... O sigui, és un procés que si tu realment tens molt clar què has de fer, és perfecte. Però avui en dia, que les tecnologies canvien, el producte canviarà, tot canviarà, és impossible, no es pot dur a terme. I aleshores, el procés Lean, ho és. Primer, tots aquests processos han de passar, és a dir, necessites una fase de desenvolupament, necessites una fase d'anàlisi, necessites una fase de testing, tot. El que passa és que tot passa molt més junt i passa en etapes. Una etapa involucra tots els processos i es fa d'una funcionalitat. I no passes... I diguem que l'objectiu és treure coses petites, autocontingudes i que funcionen. Fent tots els mateixos processos en una setmana o dues setmanes, en fases molt petites. I aquesta és la principal diferència. Tu afegeixes valor a cada... Tu abans tenies uns entregables al projecte, que en tenies tres durant tot el projecte, i ara tens un entregable cada setmana. Cada setmana el procés ha d'estar analitzat, desenvolupat, testejat i a punt perquè l'usuari el faci servir. Per això, cada vegada que tu obres el mòbil, tens 20 actualitzacions de les apps.
Sí, això també lligaria en temes més nostres de continuous deployment.
Continuous deployment, exactament.
Sí, que vol dir desplegar contínuament noves versions, petites noves versions d'això.
Tant és així que, de fet, les tasques sovint els equips les defineixen com a històries d'usuari, no com a tasques, sinó és a dir... La tasca és, com a usuari, vull poder logar-me per entrar a tal.
És una forma de definir.
Tothom sap què ha de fer. Llavors, l'equip diu si amb aquell sprint o amb aquell període de treball són capaços o no de fer aquella tasca. Si no són capaços, hauran de reduir els objectius de la tasca, el que sigui. Però la finalització, tal com deies molt bé, era, bueno, ha d'estar acabat i ha de funcionar.
El punt interessant és el canvi de perspectiva. Quan comentes una història d'usuari, no? Vull fer el login. M'és igual la part tècnica, m'és igual o la part... un programador vindria a definir tots els passos
tècnicament. Sí, a darrere hi ha que si hi ha seguretat, que si hi ha un certificat SSL, hi ha un munt de coses a darrere de component tecnològic superimportants, que estigui tot xifrat, que no sé quantos. Però això, on estem nosaltres, no importa.
Això és producte de la història gran, que és la que aporta valor, i la que aporta valor al producte. Aleshores, és interessant aquest punt, no? el canvi de mentalitat.
I el que comentaves tu, el factor temps, és a dir, com faig això en dues setmanes?
Exacte.
Per aquests usuaris, etc. Llavors tinc una mostra de
features. També és un canvi que els ha vingut una mica d'una... És a dir, no l'han dit, no s'han il·luminat i han dit, oh, això serà així perquè ens hem il·luminat, sinó que abans els productes es venien comercials i ara el producte no tens un equip de vendes. S'ha de vendre sol, entre cometes. Hi ha molt poca gent que tingui un equip de vendes.
Sí, és una pàgina web amb quatre
coses
autoexplicatives, i si com a molt la cosa és una mica complicada, tens un vídeo que és més del Johnny Ive que no de com funciona la cosa.
Però jo diria que aquí no sé si estic del tot d'acord, perquè sí que en molts desenvolupaments primava la tecnologia o primava l'equip de desenvolupament, però després has de veure com comercialitzes aquest producte, com el vens. L'estratègia no pot ser sola, que suposo que on te volies anar tu, Tomàs, des de la vista empresarial, tot el que comporta l'experiència d'usuari. I l'experiència d'usuari és, per mi, és incloure tots aquests aspectes dintre de la definició del producte. Una cosa que ens passa molt als desenvolupadors, per exemple, és fer missatges d'error. Els missatges d'error són un problema, perquè molts no estan previstos, van sortint a mesura que desenvolupes i el, com ser consistent en la manera d'exposar els missatges, en la manera d'exposar les maneres de recuperar l'aplicació.
La situació de l'aplicació.
Exacte. Requereix haver-los treballat. Aleshores, no pot decidir un programador sol, perquè haurà d'anar en conjunció amb la imatge que l'empresa vulgui donar, amb les comunicacions de l'empresa, si el problema és greu, què passarà després, ja aniria amb la definició de servei. Hi ha molt més fora de l'equip de desenvolupament que intervé en la definició del producte o del servei.
Per concloure aquesta, la part avui de xitxa, perquè avui ha sigut dens, una de les empreses que té més pasta és Apple, té més cash flow,
no,
pasta.
Una de les no.
La, que més
la.
La, no? Sí. Vale. I els tios d'Apple decideixen treure, després de molts anys de no renovar la línia, els nous MacBook Pro. Quina puta merda, parlant clar, d'experiència d'usuari han fet. Quin procés han fet aquests senyors? Perquè és que no n'han encertat, des del meu punt de vista, ni una. O sigui, no dic que no sigui un bon ordinador. I tu i jo hem estat parlant tot. Portem setmanes que si un plora, l'altre plora més. Que si un ven mocadors, l'altre ven clínics. Perquè no sabem què fer. Ane? I hem estat preguntant a tothom, hem estat debatint en el canal de Telegram, que si no cal que sigui tan fi, però sí que vull que pugui ser ampliable. No cal que sigui no sé què, però sí que arribi a no sé quantos. És a dir, totes aquelles opcions que una experiència d'usuari amb la teva metodologia Marc Bla o Ble o el que fos hagués hagut de sortir per nassos, pues, o no han sortit o no els importava i el que els importava era una altra cosa. No sé.
Hi ha un cas que li veig bastant de paral·lelisme, és el cas del Windows 8. A mi em va sorprendre molt quan van treure el Windows 8 no tenia menú inici. El menú inici de Windows no existia. En la versió 8. En la versió 8.1 el van posar. Jo estic segur que si van fer test d'usuari, si van, un test ben fet, va sortir que aquell menú era necessari. Va sortir que la gent es desconcertava molt quan,
de fet,
quan
de fet, la interfície... A Windows 10 encara hi és el menú inici.
Exacte. Però en el 8, quan va sortir, no hi era. Jo estic segur que això ho tenien ben identificat. El que van prendre una decisió equivocada. Després... de negoci, de dir, bueno, volem fer un canvi real sobre la interfície, sobre la manera d'interactuar amb el Windows, i a partir d'ara serà diferent. No farem servir el menú inici, sinó
però que... És que amb el tema del MacBook, hi ha milers de decisions. Poso el MacBook perquè és un exemple que coneixem nosaltres, que som maqueros i ho hem parlat. Però és que m'ho miro i ho repenso i penso, hòstia, quantes decisions no contemplades, no pensades, que petites coses no m'haguessin fet emprenyar tant, no? Més enllà del preu.
Però Marc, des de quan Apple primer, Sergi?
No, que jo el que anava a dir mal és que el que va intentar fer...
Se't sent una miqueta fluixet.
Vale, ara sí.
Ara sí, gràcies.
El que va intentar fer Microsoft amb el Windows 8 va ser, traiem a l'inici, posem el Metro, i el Metro bàsicament és que quan tu vulguis fer servir un programa, no cal que el vagis a buscar, escriu el nom del programa.
Però ho va fer en una època que això la gent de Windows
sí,
no estava acostumada, no tenia
el
Spotlight.
Apple ja ho té.
Però la gent de Windows no
abans.
Li diguis.
Ja tenia...
Sí, però jo no havia fet servir Apple i quan vaig veure-ho del Metro al principi va ser, hòstia, que no esté l'inici, em vaig acostumar en una tarda.
Ja. Hi havia altres problemes amb això de l'inici.
Tampoc és que siguis l'usuari.
Insisteixo en això que deia dels MacBook Pro. Només que haguessin posat un hub d'aquests multisortida, encara que l'ordinador en si no portés més que USB-C, vale? Ja està bé, hem d'anar cap allà i Apple sempre ha estat caracteritzada per empènyer-nos quan li treu les disqueteres, quan li treu les unitats de disc òptic, quan, ja jugo, per això vaig a Apple. Vale? Hòstia, Apple, però és que em poses un ordinador a 2.000 pavos amb 4 USB-Cs que no puc aprofitar un puto perifèric i a tu que et costa 7 pavos un multiconnector, no me'l poses gratis dintre de la caixa. Vale? Que li costa 7 pavos. Com a molt. Bueno, jo dic 7 pavos igual li costa menys.
La meva qüestió és, Tomàs...
Com estan però és que
què
algú no li va fer una entrevista al Ferran i li va preguntar això? Perquè és que no ho entenc.
Aquí hi ha dos aspectes. Una és, jo he vist entrevistes d'usuari en productes existents o productes semblants a altres productes, però quan tu tens un producte que ningú ha tret... I els MacBooks segurament no són un exemple, però jo què sé, si m'invento un jetpack, que és una motxilla amb un motor a darrere per arribar abans a la feina... Hòstia, no sé si faria entrevistes d'usuari. Jo crec que
no cal que les facis, ven-lo directament. Igual.
Potser l'exemple no és molt bo, però el tema és, des de quan Apple...
Kickstarter.
Des de quan Apple ha fet el que els usuaris esperaven que fes. És a dir, sempre hem rajat d'Apple perquè el lector de targetes no venia incorporat, sempre hem rajat d'Apple perquè no hi havia braus USBs...
La meva lectura és que una empresa que a mi sempre m'ha satisfet molt en molts aspectes, ja no tot m'agrada, però hi ha moltes coses que m'agradava, a mi, amb aquest, i potser hi ha més canvis, però aquest és un exemple, està actuant com mai l'havia vist actuar, amb supèrbia, arrogància i autocomplença.
No.
Està actuant com sempre ha actuat. Perdona que t'ho digui.
Bueno, aquí vindria el Raúl Arribas i diria por fin has abierto los ojos. No,
Tomàs, saps com està actuant Apple? Com el pagès que cada matí es lleva i va munyir les vaques. Vale? Està munyint els fans. Bàsicament. Està munyint-los cada vegada més. I li importeu una merda a Apple.
No pot ser, això no pot ser un paradigma d'una empresa que els seus clients li importin una merda.
Però si,
no,
segueix, no, si la gent els segueix tirant bitllets a la pantalla.
No, la gent es queixa.
La meitat del grup de Telegram no mossega la poma i se'ls ha reservat.
La gent s'ha queixat moltíssim en aquest últim canvi. Fins i tot han fet... Han
però
baixat,
quants borregos, la famosa majoria silenciosa, seguiran comprant?
No se'ls pot calificar.
És el MacBook més reservat de la història.
Veus?
Again.
Veus?
Home, és el més reservat de la història, again, perquè fa l'hòstia de temps que no canvien el MacBook Pro, no, com no serà el més reservat.
Però
clar
que hi ha una minoria de capullos que ens queixem i una majoria de cabres que es callen i reserven i segueixen flotant bitllets amb la pantalla.
Hi ha molts tipus d'usuari. Hi ha usuaris pro, usuaris professionals, que no és un problema, com per mi sí que ho és, de gastar-me 500 euros més amb aquest nou MacBook Pro, al canvi, em refereixo. És gent que per al seu ús professional, l'eina està més que justificada amb aquests 500 pavos de diferència, no és el meu cas. Insisteixo, no sé com han fet l'estudi, però l'han cagat, per mi, amb tot... no hi ha cap element que... excepte que el producte és bo, jo no discuteixo que el producte sigui bo, però no és el que més m'importava en aquest moment, és allò que parlàvem.
A mi em segueix semblant que la Touch Bar és una gilipollada on l'han posat.
Hem d'anar acabant el podcast, I no vull fer-ho sense donar-te els 5 minuts de glòria, Sergi.
Com?
Home, t'ho he dit abans i no m'has fet ni cas. Ja t'he dit, primer t'he dit que s'ha rigut molt al Raimon, que perquè tu et queixaves de que al Carles Caño no li entenies un gif animado.
Ah,
jo no entenc el 90% del que escrius a Twitter. Deia que tenies els 5 minuts de glòria perquè tenies que explicar-nos la nova...
Ah, lo de la NES Mini que m'has dit abans.
Exacte, què és la NES Mini?
Bàsicament és un...
És de Nintendo, la nova consola de Nintendo.
És una Nintendo Entertainment System, el que era la Famicom a Japó, que Nintendo ha dit, hòstia, resulta que lo retro vende, voy a atacar directament a la cartera del fan retro. ¿Vale? Ja han apanyat una consola amb un hardware que és bastant modest, però molt més potent del que s'esperava.
És sorprenent per lo petita que és i lo xinorris, sí, és sorprenent.
És una rèplica de lo que era l'NES.
L'NES original.
Original, sí, més petit.
El millor és el mando. El mando és una còpia idèntica.
Ja la tens? O l'has demanat?
Jo la tinc demanada i em tindria que arribar avui. Però jo l'he comprada per posar-la a l'estanteria.
No per utilitzar-la.
Segurament no, perquè el mando és massa petit per les meves mans. O sigui, tinc un altre mando que és... O sigui, lo bo que és que a més és compatible amb els mandos de Wii o Wii U i segurament faré servir el mando Pro Controller de la Wii U perquè l'altre està fet per un japonès. No per un europeu o un americà, que és el problema que té la consola.
Bueno, faran mandos americans.
Però és una consola que ve amb 30 hits preinstal·lats de la NES, alguns dels quals no van arribar
a sortir a Europa.
I han apanyat bastant bé el tema de que si ho connectes en una pantalla de les d'avui en dia...
Se't sent bé? Jo et sento una mica terror,
Sí, ara sí, ara, jo sí. I han apanyat molt bé el fet de que si tu ho fas servir en una pantalla 1080p, no t'estrossi totalment
la vista,
el pixel art de l'època.
Molt bé.
És un aparell que està molt bé i la gent ja està tocatejant-la. Han descobert que va amb un Linux en comptes d'amb un Android, que el port USB, a part de carregar, també pot transmetre informació. Llavors la gent ja està, ui, que no ha venit la ROM del Mega Man 1, que viene la del 2, pues da igual, ja vull fer algo jo mismo.
Molt bé, quan la tinguis fem una petita review i així ja tenim, diguéssim, opinió directa. Anem cap a les propostes i anem a concloure el programa.
Temps de propostes i suggeriments a Mossega la Poma. A mossegalapoma.cat/revisions trobaràs els productes revisats i recomanats per nosaltres i vosaltres. Si fas servir els enllaços als articles revisats al blog, no et costarà més diners, però ens ajudaràs a mantenir el programa. Connecta't a mossegalapoma.cat/revisions. Gràcies.
Teniu alguna, vosaltres, o l'aneu pensant mentre jo llegeixo a les que tinc per aquí dels oients? Sí? Tinc una que tot arrenca d'una cosa teva, Ferran. Ara riurem una mica. En Carlos Martínez ens diu, ens passa un vídeo d'una idea d'un estudiant de Kuwait que es diu l'Hyperloop One. No sé si l'heu vist, aquest vídeo. És una mena de... És un transport públic, amb base de cabines que arriben molt a prop d'on tu estàs i que se van acoplant i passen per un loop i van a l'altra punta de, o van a moltes ciutats, bueno, a molts quilòmetres enllà, no? Aquest transport pot arribar a 1.000 quilòmetres per hora per terra. Brutal, eh? I és una idea d'un estudiant de Kuwait. Segueixo. En Rafael Jesús ens parla d'un adaptador, un mini adaptador per MacBook i els nous MacBook Pro, USB-C a USB-A.
Ja comencem, eh?
Sí, està molt bé perquè és superpetit, no té cable, és d'una banda a l'altra i val 9,99. Segueixo. En Siner Boff, el nostre oient a Carolina del Nerd, ens recomana el podcast We Developers, en llengua espanyola, un podcast que parla de desenvolupament. L'has escoltat tu, Rai?
Algun capítol, sí.
Vale. Doncs diu que és fet per desenvolupadors i per desenvolupadors, sí, dirigit a desenvolupadors. El present i dirigeix en José Antonio Blanco i en Diego Fenich. En José Antonio Blanco jo el coneixia fa molts anys, que tenia un podcast que parlava de desenvolupament a iOS.
I jo conec el Diego Fenich de desenvolupament a iOS.
Sí?
Sí.
Doncs bé, a més, en aquest darrer episodi, el número 43, parlen de dockers. I qui han convidat per parlar de dockers? El nostre amic i superexpert Javi Moreno, que ha estat allà parlant de dockers amb ells. Més coses. L'Esther Soler, la nostra amiga de les Terres de Lleida, ens parla d'un programa de ràdio que es diu A Cel Obert. És d'ICAT, l'antiga ICAT FM. Diu, s'emet als vespres a ICAT, abans del Delicatessen, que és un clàssic programa d'ICAT, i el porta en Lluís Gavaldà. Cada programa gira al voltant d'un tema i es dedica a explicar detalls de les cançons. Per exemple, hi ha un programa d'errors durant les gravacions, t'assenyala on són, si no es noten gaire, de perles gravades a la primera de les cançons, qui és, si escoltes una veu, si és la parella o la nòvia d'un dels del grup, i coses d'aquestes, o sigui, coses sucoses que interessen a tothom. Molt bé, tenim l'enllaç d'aquest programa que es diu A Cel Obert. I jo tinc l'última cosa, però abans teniu alguna, vosaltres?
Bé, jo voldria dir, si hi ha algú que es vol començar a introduir dintre el món de la User Experience, últimament, des del setembre cap aquí, a Meetup comença a haver bastanta activitat. Hi ha un parell o tres de grups que es van reunint periòdicament. Un és UX Academy, l'altre és Barcelona UX o alguna cosa així. I estan, abans no estaven gaire actius, però ara comencen a estar-ho. També hi ha un altre que es diu Ironhack. Però ara estan entrant, crec que ara estan oferint un curs en UX i estan fent bastantes xerrades de UX que és força interessant.
Vale. Marc, tu tens alguna cosa que ens vulguis comentar?
Sí, jo volia recomanar el llibre de l'Aix Mayura, que és precisament el Lean Startup, i és un llibre super senzillet, molt fàcil d'entendre, és a dir, no cal que siguis un gran especialista, i de seguida t'explica...
Parles del llibre original, eh?
El llibre original, sí, que està com a mínim en anglès, no sé si està traduït en espanyol.
Jo diria que
sí que
estava traduït.
I és molt amè, molt fàcil de llegir, no cal saber massa, i de seguida entens aquest triumvirat que comentava el Ferran entre tècnica, usuari i business, i entens perfectament que business és només un camp de joc on es juga un partit amb usuaris i coses viables. Ja està. I bueno, fora d'aquell camp, pues, no hi ha una altra cosa.
Molt interessant.
Molt interessant.
Ara jo elevaré el to de la conversa. Vaig a parlar d'un llibre que ve d'una gent que es diu Firebox, no? Que és una pàgina web que ven coses. Però són coses tangibles. Jo pensava que estaves de broma quan ens vas passar l'enllaç. Què és Firebox? Ho pots descriure? Ah. És coses...
Bé, la veritat, ho vaig trobar així, fent el tonto per internet. I em sembla que vaig arribar a través d'un... com uns mitjonets per les cadires que un company nostre s'ha comprat.
Fan uns mitjons de ganxillo, de tota la vida, però per cadires, que no facin soroll i no passin fred a l'hivern. Sobretot que no facin soroll, però és que són una monada de... No, és que tenen coses d'aquest estil. Tenen un llibre que a molts els hi pot anar bé, que es diu How to Live with a Huge Penis.
Ah,
sí. És a handy guide to dealing with your OMG, que no és Oh My God, sinó Oversize Male Genitalia. Vale. No, riguis. Jo pensava que era una broma, però és que el llibre existeix.
No, és que hi ha gent que té problemes d'això.
Bueno, sí, tothom poden tenir problemes.
Jo he treballat amb un paleta que tenia un testicle al tamany d'un ou d'avestruç.
Què dius ara? Però sí. Això és una malaltia, eh?
No, el van operar.
Això
van
és una
malaltia.
Home, clar, que però és una malaltia.
Però l'home, sembla un xiste, però tu saps els problemes que és fins i tot
no,
per sentar-te
no.
A pixar?
Cony, per anar amb cotxe. Bueno, el llibre, poca broma, està escrit per experts del tema, dos experts, un que es diu Dr. Richard Jacob i un altre que es diu Reverend Owen Thomas, que jo no sé què fa un reverend parlant d'aquestes coses, però es veu que és un expert.
També la poden tenir els reverents, que també la poden tenir els
reverents. Sí, home, ningú diu el contrari. Podeu trobar l'enllaç a les notes del programa. El llibre no és molt car, val 11,79 euros, és una empresa britànica aquesta empresa, no? Perquè en principi els preus originals es revisen amb lliures, Firebox. Et miro tu per si tens alguna altra cosa dintre de Firebox, no. Perquè l'altre dia reien molt els nostres canals interns de comunicació enviant molts suggeriments d'aquesta casa.
Ve una mica com a Etsy, potser, on la gent pon ja les seves coses...
No, són fabricants, no?
No crec que són agregadors. No? Crec que és com aquella que ven coses de geeks, que ven les Nerf.
Sí, les pistoles aquestes.
Hi ha un Think Geek o alguna cosa així. Crec que és un tipus això, productes una mica més... extravagants.
Sí, sí, és
hi havia
una ginebra que es deia, com es deia?
De Unicorn Tears.
Ah, Unicorn Tears, sí, llàgrimes d'unicorn.
Disculpa, es pot comprar sang de zombi per Amazon.
Sí, sí, sí. Molt bé, doncs marxem i abans que escolteu les... Ah, no, tu tens una altra?
Home, dos.
Vinga, perdona.
Una que es diu How... És un llibre que vaig acabar recentment, que de fet està al meu Google Reads, que es diu How to Find a Fulfilling Work.
How to find...
A fulfilling work. Com trobar una feina que t'ompli.
Molt, molt interessant, eh?
I és un llibre... Digues?
Res.
He passat un procés així una mica filosòfic, de ratllament
existencial,
mental,
no?
Existencial, i és un llibre que et dona estratègies com per provar coses diferents, per plantejar-te coses que no t'havies plantejat. I moltes coses ja les saps, però jo crec que va bé vegades que algú te les digui.
No, i a més és molt bo. Aquests llibres que et fan preguntes i et replanteixes coses, quan busquem feina, normalment la busquem sempre en un territori de confort dels coneixements d'on partim. I no ens plantegem per res que igual podíem ser ultrafeliços fent una cosa completament diferent del que fèiem abans. I quan dic completament diferent, vull dir, jo què sé, pues fer de pastor o fer una cosa... No sé, potser això és molt extrem, no? Però igual fer alguna cosa pues, molt més altruista. Ahir li donaven un premi en Capdevila,
al
Carles Capdevila del diari Ara, i destacava la importància de les dones, ara en parlarem de cara a la setmana que ve, sobretot aquelles que es dediquen i que no es veuen mai a ajudar els altres, no? Una feina, parlava en concret d'infermeria o de gent que està en el tercer sector.
I després del llibre també recomanaré, si algú és cuiner, un blog de cuina del País que es diu El Comidista, està en castellà però no passa res.
No, però està molt bé.
I intentaré que vingui la Mònica Escudero, que és una de les editores al programa, i si pot venir el Miqui també, que és són els dos principals editors del blog.
El Comidista, eh?
El Comidista.
Comidista.
De fet, crec que va ser ell el que va anar a una fira d'aquestes de vins, els hi va donar pi de garrafón i va demostrar que la molta gent d'aquí va es postureo.
Té molts vídeos divertidíssims de professionals. Per exemple, pues, agafa un professional del pa i li dona a provar 10 pans comercials amb els ulls tancats. Un professional de l'atún amb llauna i li dona a provar 10 atún amb llauna. Un professional del format... Ja, jo he vist aquests dos, el cafè, el iogurt, el gelat... És fantàstic. I el tio t'agafa i te l'analitza i després te'l creus o no te'l creus, no? Inclús el pernil dolç. I els vídeos aquests són, jo els trobo fantàstics.
Boníssims, no?
I té vídeos de ciència de per què la beixamel fa beixamel. Hi ha un principi químic.
Ei, perdona, no tothom s'ha fet beixamels, eh? No, hi ha gent molt experimentada a la cuina que no li surten les beixamels i gent que ni fu ni fa i li surten les beixamels perfectes.
I explica pues, molts, com fer una beixamel i per què la beixamel funciona, per què es coagula, diferències de temperatura, molècules, no sé què. Mm. I hi ha processos d'aquests que ben bé no saps per què passen i que estan una mica més o menys ben explicats per la gent. Els vídeos són molt divertits.
Molt bé, doncs...
Jo sí que tinc una recomanació també, si pot ser.
Vosaltres dos no teniu excusa per no apuntar-les. Les feu en directe aquí i després jo soc...
Jo te les apunto. Una recomanació destinada a que desperdicieu la vostra vida i el vostre temps.
Quin és?
Perquè és un d'aquests jocs de 70-80 hores. Vale? És un joc que es diu Tyranny, publicat per Obsidian, que ha sortit aquesta setmana pràcticament. És un joc de rol, bueno, un RPG dels de tota la vida, estil Baldur's Gate, però que ens posa en un punt totalment diferent. El mal ha guanyat. Els herois els han fotut una pallissa, els han decapitat davant teu i tu ets un dels executors del senyor del mal suprem que està manant.
És un senyor d'Alicis, no? Ets?
I és a veure què faràs.
Yeah.
Seguiràs sent un dolent i un malparit? Faràs bé les coses o faràs el que és millor per la gent i aniràs tirant? És un canvi de punt de vista
Tyranny.
Molt interessant.
Tyranny.
Sí.
Tirants. Molt bé, doncs gràcies a tots per la vostra atenció. Ens retrobem la setmana vinent, on parlarem amb la Berta.
Ui, perquè no sé el nom de memòria.
Sí, Davant. Davant es diu de cognom. Qui és la Berta Davant?
La Berta és una de les noies, n'hi ha dues. No sé si vindrà l'altra noia que porta el grup de Women Who Code, que acaba d'obrir a Barcelona i que faran el primer meetup el, crec que és el dissabte 27.
Són una associació, no, són noies que s'han associat, s'han juntat, noies que, des, que fan desenvolupament i que han creat una associació, que ja estan actives, que van estar l'altre dia presentant, no?, i fent coses a Càpside, si no recordo malament, dissabte passat.
No recordo, crec que el primer meetup és d'aquí dos caps de setmana.
Havia gent de Women Who Code allà.
Són elles dos, la comunitat és molt gran i és un dels esforços que la comunitat fa perquè hi hagi més noies a la informàtica.
Però no s'agrupen o no són tan visibles, igual que els hi passa a la comunitat científica moltes vegades, a la part d'astronomia, per exemple, l'altre dia llegia que també...
En parlarem perquè hi ha molts fenòmens socials que són molt curiosos, de número de noies sèniors o que arriben a una posició sènior, visibilitat d'aquestes noies, perquè a les conferències desenvolupem només hi ha una noia per cada 10 homes, per exemple, tant d'assistents com de persones que parlen, i perquè hi ha menys noies que en qualsevol altra professió, no menys tècnica.
Exacte. Marc Piferrer, moltes gràcies per
gràcies
haver vingut a Mossega la Poma. Jo crec que era un tema interessant parlar de l'experiència d'usuari. Estic convençut que avui ha sigut el programa que hem batut rècords de no interrupció. No ha vingut el Marc i hem estat supertranquils. Vosaltres també transmitiu pau i serenor. I Ferran Jiménez, company de Càpside, moltes gràcies també per fer...
A vosaltres.
El contrapunt avui, amb experiència real que jo he pogut viure i així també la puc explicar. Ara trobem la setmana vinent. Adéu-siau.